Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem, i és que, igual ara parlo planerament, però és que la Peixet cada dia és un drama. És un drama en qüestions de trànsit. Des que es van aixecar els peatges i el retorn a la normalitat, alguna cosa ha passat allà que tenim embussos. I això no és la pitjor part. La pitjor part és que a més trànsit hi ha, més accidents i més tragèdia. Doncs això encara seria el punt més negre de tot això. Bé, clar, ja comencem a posar propostes sobre la taula per intentar primer evitar accidents, perquè clar, si la peixeta és el que tenim, doncs és el que tenim, no? Si tothom l'agafa, això ja és una qüestió de voluntat de cadascú, però el que sí que hem d'intentar és evitar el màxim possible els accidents. Una de les qüestions és la reducció de la velocitat de la peixet del 120 als 110. Això funcionaria o no funcionaria? Quines avantatges té això? Per què? Perquè en principi, i si em permeteu, i segurament molts de vosaltres podeu compartir la meva, el meu pensament inexpert en el tema, és que dius, pues no sembla tan important això de reduir a 120 a 110, no? Però parlem del tema amb el coordinador de Seguretat i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, el senyor Òscar Llatge. Òscar, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Clar, si tu no entens gaire d'aquest tipus de coses, dius, ostres, reduir de 120 a 110, sí que és veritat, possiblement consumiràs menys combustible, però això, en qüestions de seguretat vial, com afecta?
Sí, bueno, la baixada de la velocitat límit, i sobretot si es fa complir, si la majoria de la gent ho compleix, produeix directament una baixada dels accidents, més que proporcional, que als 10 quilòmetres que baixes, bastant més que proporcional, i com a més baixes, doncs menys accidents tens. Vull dir, això hi ha experiències, ara s'acaba d'implantar l'any passat o fa dos anys, el tema de la zona 30 a la ciutat,
sí.
I això és degut a que, com a més baixa velocitat circules, si tens una incidència i tens que frenar de cop, la velocitat d'impacte també baixa proporcionalment. Això vol dir que, primer, que tens més temps de reacció per a evitar l'accident, i segon, que si en cas de tindre una col·lisió, les conseqüències baixen també de forma exponencial.
És a dir, que aquests 10 quilòmetres, encara que així sembli poc, en qüestions de distància de seguretat a l'hora de frenada, ajudaria a evitar accidents.
Exacte. És a dir, primer que tindries més temps, al anar més lents, tindries més temps de pensar-t'ho i, per tant, necessitaries menys distància de seguretat que a 120, i així successivament. I sí, efectivament, això ha de servir per a baixar els accidents. Hem de pensar que, per exemple, en el cas de la P7, els accidents no són frontals, que serien els pitjors, no? Són accidents per encalç, bàsicament. Per encalç vol dir que li peguem el vehicle de davant.
Que no hi ha una distància de seguretat la que s'ha de
clar,
tenir, no?
Respectar una distància de seguretat que ara actualment no es respecta. Entre altres coses perquè el trànsit és molt dens. Quan anem a velocitats molt baixes perquè hi ha una retenció, que no ens agrada a ningú que hi hagi una retenció, però les retencions són molt segures, sobretot si la velocitat és menor de 60 km per hora, no hi ha tant problema. Bueno, hi ha un problema perquè també es poden produir encalços, però no tenen massa conseqüències, més que augmentar la retenció, no? Però quan les velocitats són una mica altes i el trànsit és molt dens, llavors sí que les conseqüències poden ser molt greus. I s'està produint un fenomen molt perillós, el fet que tenim observat des de l'alliberament,
sí,
que donats aquests grans densitats de trànsit,
sí,
hi ha moltes més hores, durant inclús no només en cap de setmana, sinó entre setmana, en què el trànsit és molt, molt dens, i les velocitats són relativament altes perquè no hi ha cap retenció. Però qualsevol pertorbació en aquest flux, sigui un camió que adelanta, sigui una pendent de cop, no?, que apareix a l'autopista o un enllaç,
sí,
on s'incorporen vehicles, provoca de cop una baixada sobtada de velocitat i de tot el flux, de tots els vehicles que van junts, i un petit efecte cordeó que dura relativament poc, però que és molt perillós, i això és el que ens preocupa.
Clar, jo estava pensant, Òscar, ja només això, el tema, clar, no sé si és la primera vegada que ens enfrontem davant d'una cosa així, segurament ja està l'experiència d'operacions sortida i operacions tornada, però això passa cada dia, ara mateix des de l'alliberament. Clar, què està passant amb la P7? Tothom ara ha decidit utilitzar la P7, hi hagi embussos o no hi hagi embussos, o sigui el que sigui.
Bé, fins a cert punt és lògic, no? Vull dir, és una carretera d'un molt bon estàndard, és molt còmoda i és molt segura, perquè és una autopista per disseny, i suposo que també els tants anys de pagar i ara que sigui gratis, aquesta carretera és molt útil per a qualsevol tipus de viatge, des de creuar Catalunya, de dalt a baix, o accedir a l'àrea metropolitana, que és el gran centre, el principal centre de generador i atractor de viatges de Catalunya. Per tant, és bastant normal que la gent utilitzi aquesta infraestructura quan abans n'utilitzava una altra. Això he de dir que en global, a l'accidentalitat global, això ens va bé, perquè sempre hi haurà menys accidents per nombre de vehicles a la P7 que a una carretera com la N340, on poden haver-hi frontals, etcètera. És a dir, nosaltres estem veient una baixada d'accidents a Catalunya, tot i que hi ha un increment obvi d'accidents a la P7.
És a dir, entenc, Òscar, que t'interrompi, perquè em sembla que aquesta dada fos molt interessant, que malgrat han pujat, evidentment, més vehicles, possiblement més accidents a la P7, a la resta de xarxa viària ha baixat, s'ha reduït considerablement?
Sí, s'ha reduït molt. És a dir, per exemple, si comparem en el 2019,
sí.
Perquè el 2021 i el 2020 no compten, per dir-ho d'alguna manera, a dia d'avui, a l'AP7 s'han produït 50 accidents amb víctimes més, però a la resta de xarxa s'han produït 614 accidents menys. D'acord? Mm. Per tant, això significa que en total a Catalunya tenim ara, a hores d'ara, 564 accidents menys que teníem al mateix període del 2019. Per tant, tenim una reducció de l'accidentalitat, d'acord? I això és gràcies també perquè hi ha molt de trànsit que abans anava per carreteres insegures i ara passen a anar per carreteres segures.
És curiós el que fa els números. Clar, és que si ho mires així, carai, ho veus positivament, però... Clar, l'usuari ho viu des de fora i veu cada dia la P7 a rebentar i diu, això és impossible, ja saps. Vull dir, és una qüestió que tothom vol anar bé per les carreteres, però és el que tenim. I conforme a l'estalvi de combustible, s'ha fet càlcul o no? Perquè, clar, si circules a menys velocitat, suposo que també l'estalvi de combustible ha de ser també més gran, i sobretot el preu que va la benzina ara mateix.
Exacte. Vull dir, una de les raons subjacents de tot això també és, i que afecta molt, és el estalvi de combustible. Ara no tinc els números aquí, però sí que s'han fet càlcul. Ja es van fer en l'època de, si no sé si recordareu, de la zona 80.
Sí, sí.
I no, només no és només el combustible que s'estalvia, sinó també és la contaminació i també és minimitzar la baixada de velocitat, sobretot quan tendim cap a velocitats de l'ordre de 80 km per hora en autopista, minimitzar les parades i arrencades dels vehicles, és a dir, que suavitza molt o suavitza d'alguna manera les retencions, d'acord? Per tant, això va a favor de totes aquestes coses. Un, de la seguretat, que és el que ens mou principalment. Hem de pensar que els encalços, aquest tipus d'accident a l'AP7, han passat d'abans de l'alliberament venien a ser un 30%, ara ja són un 40%. I clarament el 2021 i el 2022 ha sigut un 40%, per tant és una cosa que ha augmentat.
I Òscar, la darrera pregunta que et faig és d'estadística d'accidents greus, conforme que hi hagin víctimes mortals. S'han reduït també?
Els greus, entesos com a accident on hi ha morts o ferits greus, passa exactament igual que amb els accidents que t'he comentat abans.
Sí.
S'han produït, respecte al 2019, se n'han produït 8 més a la P7, però a la resta de Catalunya, a la resta de xarxes, se n'han produït 77 menys. Per tant, tenim un balanç positiu en aquest sentit de menys 69 accidents greus. Uh-huh. En els accidents amb morts, la cosa es matisa més. També és veritat que n'hi ha molts menys i, per tant, la mostra és més petita. Però també tenim un balanç positiu tot a la Catalunya de menys 6 accidents amb morts, no?, respecte al 2019. A la P7, 5 més, però a la resta de Catalunya, menys 11.
Bé, la veritat és que sempre és una dada positiva, però la dada positiva autèntica, i ho sabeu tots, és quan arribem a zero. Sembla que serà... És una mica utòpic parlar d'això ara mateix, però bé, no hem d'oblidar, sobretot tots els que portem cotxe i conduïm, que també ens pot passar, vull dir, una errada la pot tenir qualsevol, així que molt atents sempre que sortiu a la carretera. Òscar Llàtxer, coordinador de Seguretat i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.